El rècord mundial de temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
Bueno, doncs això és, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen, pronostiquen, és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030, tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que, doncs, que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. Eh? És a dir, que a vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. Sí. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, eh? És a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és, tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, eh? Des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima, atmosfera, oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no? Vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, em comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no? Passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
Déu-n'hi-do. Sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
Sí. Exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països ara en ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, correcte, que som una regió molt petita del món, no?, serà, és molt difícil, no?, poder aconseguir una molt cosa difícil així.
La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial i veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos. Doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però és clar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des de que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès, el 94 va ser el primer any, després va fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i a més s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
Perquè la pregunta del milió, una mica, no? Tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps o ja anem tard? O què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això? Perquè el panorama no es veu gaire, gaire maco.
No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no? Però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres, però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
Gràcies a vosaltres.